El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Avui 18 minuts, estan escoltant la tertúlia del monestir a Cugat.cat, avui en companyia de la Dolors Gené, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Del Lluís Ribas, molt bon dia. Bon dia. I de la Lourdes Dalmau, molt bon dia.
Bon dia.
Avui no ens acompanyarà el Bernat Picornell, suposem que potser encara està de celebració dels castellers.
Del 5 de 8.
Del 5 de 8.
Carregat i descarregat.
Carregat i descarregat. O sigui que des d'aquí suposo que deu estar païnt encara.
Però això és motiu perquè no...
No, és una broma meva.
Anava a dir, no compleixi amb els seus compromisos d'audiència.
Aquesta joventut...
Que no, el Bernat a més és dels que fitxa, vull dir que...
Jo crec que vindrà,
Tu creus que vindrà?
No, ja m'ha dit que no vindria. El que no m'ha... Clar, no li he preguntat tampoc el motiu, però... Volia fer un humor per començar avui al matí, un cap de setmana una mica estrany, dur, jo no sé com definir-ho, en relació als atemptats a París, a la capital francesa. Hi ha tant batibull d'informació, jo crec que la vivència, el relat des de divendres, almenys els que ens vam estar connectats des del primer moment per casualitats moltes vegades de la vida, perquè moltes vegades, i més un divendres a la nit, potser surts a sopar o potser fas mil coses, però ara malauradament i afortunadament tenim telèfons mòbils intel·ligents i de seguida estàs més pendent del que passa fora que en una conversa entre amics. I la veritat és que ha estat, jo crec que força, força intens per la gravetat dels fets, perquè ha sacsejat, jo crec que no, evidentment no només la població francesa, sinó també... ho deia una mica l'Artur Mas, no? que no només són europeus, i són veïns i són amics, no? També, perquè la relació que hi ha segurament entre gent que ha anat a viure allà, gent que ha vingut històricament, tota la relació amb dos països, doncs ens fa tenir uns lligams més o menys. Una desgràcia, com deia, tant moviment d'informació que jo no sé si arribem dilluns pel matí i ya estem al minut a minut del que passa i amb aquesta, doncs, com deia, una vivència que jo crec que ha estat gairebé com recordàvem potser l'11 de setembre a Nova York, del minut a minut. Allò va ser més colpidor perquè era Hollywood en el sentit d'imatges espectaculars i ho vam viure tots en directe, però això és que no sé vosaltres com ho heu viscut i com ho heu vist i quina interpretació una mica en feu avui dilluns a aquesta hora del matí.
Jo com va passar estava a l'òpera, o sigui, no me'n vaig enterar fins que no vaig arribar a casa. Aquí a Teatre Auditori van fer, com sabeu, la Noche di Figaro, una extraordinària versió, per ser, s'ha de dir, i en cap moment, inclús a la sortida enredant amb gent, no va haver-hi ningú que hagués allò típic que dius tu, no?, que és obert i has mirat el telèfon i per tant hagués vist que ja hi havia la notícia, i fins a la una no, com vaig parar i ho veig sense la televisió, mirar les notícies o resum de notícies, no me'n vaig entrar. A mi, a veure, el fet aquest em va colpir com a tothom, però el que voldria remarcar és una cosa que em sembla evident. Som eurocèntrics, i amb això vull dir que la setmana anterior havia hagut a Beirut una matança brutal, i el ressò, evidentment, no va ser el mateix. No estic dient que el que hagi passat a París no hagi de tenir aquest ressò. Té unes característiques diferents, té una incidència important en nombre de persones, encara hi haurà més, perquè, evidentment, hi ha molts ferits que estan greus i, per tant, es convertiran, malauradament, en morts. Però m'agradaria remarcar això de que és continu. Estem vivint des de fa molts anys uns fets continuats d'atemptats amb morts en nombres importants a diferents llocs del món, des d'Austràlia passant per els propis països de l'Orient Mitjà fins a remuntants amb aquests avions que van tirar les torres bessones, però som eurocèntrics i a vegades no ens adonem que estem donant... Que avui, si no m'equivoco, a París hi haurà una cerimònia amb 80 jefes d'estat. Segons quin lloc no hi van. Dit això, i per acabar la meva intervenció inicial, vull dir que la gran hipocresia de la reunió com la del G20, la gran hipocresia consisteix en que els que estan subministrant les armes perquè pugui haver-hi tot això estaven dins de la reunió del G20. I els mateixos que estan reunint-se dient que volem solucionar aquest tema i hem de fer coses per parar-ho, són els mateixos dintre dels seus països que estan venent aquestes armes i tothom ho sap. I tothom podria dir qui ho fa, qui ho ven, quin conducte es va, per quins camins es compra, com es paga. I per acabar d'arrodonir-ho, tenim uns senyors que estan sent els amos del petroli i els amos dels diners en molts casos, que són els mateixos que fan el subministre. Això és la gran hipocresia del món.
Bueno,
després
jo, bàsicament estic d'acord amb tu, i bàsicament és clar, això i després l'enfoc que ho fan per solucionar-ho, vull dir, jo crec que també s'està equivocat, vull dir, avui hem bombardejat, França ha bombardejat, sí, Síria, segurament ha mort més d'un civil, i més de dos, i més de quatre, i més de vuit. Jo no crec que sigui aquesta la solució, vull dir, d'atacar a una població que a vegades no creu en els jihadistes perquè no ho són, matxacals. No crec que sigui la solució, vull dir, l'analítica que ha fet l'Eduard, doncs, és bé, vull dir, hi ha la gran hipocresia del diner, perquè el diner fa negocis amb això, i mata fent negoci, i fa negoci per matar, i després l'anàlisi després posterior, jo no crec que la solució sigui que els francesos bombardeixin Síria.
Bueno, jo potser estic una mica més crítica amb el que he sentit, no? Perquè, per exemple, quan dèieu que el tema de si la guerra i tal, jo diria que, bueno, la diferència entre a França, a París i al Líban, no?, és que al Líban hi ha una situació de guerra i a París no. Per tant...
Perdona, al Líban no hi ha cap situació de guerra.
Home, si això no ho és, escolta'm, digue-li, quan es produeixen atacs continus i sostinguts...
Al Líban una cosa... no hi ha guerra. Al Líban no hi ha guerra.
Bueno,
hi ha guerra a Síria. Al Líban
perdó,
no.
Perdó, m'he equivocat. Perdó, perdó. Perdó, sí, estava pensant en Síria, no? A més, ho faig sovint, eh? Sempre els dic un per un altre. Però, bueno, clar, a París no. A París no, i que de bones a primeres, doncs, te'n sapeguis amb el que hi ha, doncs, no és el mateix. No és exactament el mateix. El que passa és que potser ara sí que França ha dit que es declara en una situació de guerra, i ara veurem quan es reuneixin avui, doncs, el que decideixen. Llavors, a l'hora de recordar, no, dèiem, recordaven les Torres Bessones, a mi em recorda les Torres Bessones, em recorda també els atemptats que van haver-hi a Espanya, em recorden Anglaterra, no fa massa, també l'estiu van haver-hi uns atemptats, i ara, per París. I si aquí potser a Espanya no s'ha produït alguna altra situació i tal, potser és perquè les nostres forces i cossos de seguretat ho han aturat. Hi ha hagut algun tipus d'intervenció on semblava que hi havia alguns moviments preparats per atemptar. Aleshores, parlaven també de qui ven les armes, i diria jo, i qui dona el finançament, perquè per comprar armes, tan culpables uns com uns altres. Tan culpables uns com uns altres, perquè d'on aconsegueixen els diners, aquests també s'haurien de veure, i això de vegades també em faria pensar doncs, que des d'aquí, no sé, el Barça mateix s'ho replantegi també qui patrocina aquí, no? Perquè, clar... Llavors, què és el que passa? Jo crec que estem davant d'una guerra de civilitzacions, una manera d'entendre la societat, i si de vegades diuen dos no es bralla si un no ho vol, però si un aquí vivint d'una determinada manera però des d'uns altres àmbits es creuen que ha d'haver-hi un canvi social perquè som uns insurrectes, perquè quan van atacar amb aquesta sala d'espectacles van dir que atacaven allà perquè aquella gent doncs eren idòlatres, no? Vull dir, també una manera de pensar i una manera de fer, i per tant aquí des del món, diguem-li, més occidental ens hauríem d'entendre tots plegats, tant russos com americans, no posar-nos del davant uns als altres i donar una resposta conjunta a una situació que ens ve i que possiblement... avui escoltava a Catalunya Ràdio, entrevistaven a la Napoleoni, no?
Sí.
I aleshores deia, bueno, pues això potser segurament pot anar molt més, no? Per la situació on està, no? I llavors jo trobo faltar una cosa, i és que, evidentment, no tots els islamistes, no?, tenen una religió, però no són tots extremistes. Per què nassos no es manifesten, també?
Ho fan.
Molt discretament.
Tot a una religió, escolta'm, podríem parlar tranquil de les creuades.
Vale, les creuades d'igual manera és una salvatjada anar a matar en nom d'un déu. No es pot matar en nom de cap déu.
Els cristians es pot acusar tots els cristians perquè hi ha uns fets concrets d'un
en aquell moment, escolta'm, bueno, però la gent callava.
Si enfoquem el problema, que aquests són els dolents i aquests són els bons.
Tampoc vull entrar amb el discurs políticament correcte, perquè
primer no ho trobo just, perquè seria falta la veritat, perquè sí que hi ha hagut manifestacions, sobretot en països com Alemanya, com els Països Baixos, com França, en què aquesta comunitat s'hi ha sumat.
Prenguin la iniciativa.
Jo dic, per no faltar la veritat, això no seria tot cert.
Jo el que jo vull és que prenguin la iniciativa i que diguin, vosaltres no em representeu a mi.
Jo trobo que ho he vist poc.
Vosaltres ho heu vist més.
Ahir a París
va haver-hi una reunió de tots els dirigents de les comunitats musulmanes i jueves junts, i van fer una oració a la plaça de la República, precisament
jo dic que en veig pocs.
Bueno, continuo. El que vull dir és que jo estic d'acord amb la majoria de coses del que estaves dient, com si jo dic que soc eurocèntrics, i et deia que al Liba va passar una cosa, com et podria dir que va passar una altra cosa en un altre lloc la setmana anterior i d'altre i l'altre, perquè i això és bastant normal. Si una persona està a dalt de la Torre Eiffel i resulta que ha caigut de la Torre Eiffel, està a la segona pàgina del diari. Si s'enfonsa un vaixell amb 240 persones a Bangladesh, està a la pàgina 8 amb un racó. Això, quan dic que som eurocèntrics, em refereixo a això. No en aquest cas només, sinó en general. És a dir, els morts tenen diferents categories, i això a mi m'irrita molt, perquè els morts són morts tots, i per tant, si moren uns en un lloc, pel fet de que siguin d'un país X o que sigui, no són de més categoria que d'un altre país, són morts, i per tant hem de donar-los un valor similar. Seguint amb el tema del problema aquest, que per cert hi ha una cosa que a mi m'ha sorprès molt, com a periodista, no sé, i és que fins i tot que això es va produir un divendres 13, que l'equivalent al dimarts 13 nostre. I no he vist cap... És una curiositat, eh?
Jo he vist comentaris i inclús alguns desafortunats.
Des del punt de vista periodístic, pensa que és raó que no ho facin servir per això. Continuant amb això, vull dir, abans jo he dit que efectivament hi havia un origen important de la venda d'armes. I la venda d'armes es fa amb diners, evidentment, i els diners surten d'on surten. I on surten els diners? Generalment, la majoria. Doncs l'Aràbia Saudí, de Qatar, de totes les, de totes les potències petroleres que estan... I, a més, es produeix...
Aquests m'agradaria que es pronunciessin.
I, a més, es produeix l'altre efecte que tenim que dir en contra, i és... Els de l'Aràbia Saudí, els que va morir fa poc doncs, el seu príncep més important, hi van anar tots a rendir pleitesia. Des de l'Obama, passant pel rei d'Espanya, l'emèrit, passant per tothom hi va anar. Per tant, vol dir que si les coses estan així, hem de començar per aquí, dient, amb una altra particularitat, i no menys important, els propis musulmans es barallen entre ells, wahhabisme, sunites, xiites, i es maten d'una forma rigorosa, tenint en compte que les diferències que es produeixen entre la seva religió tenen a veure amb el fet de que si eren el gendre del Mahoma o si era el nebot del Mahoma o la mare que el va parir. I llavors jo, com sento una cosa com aquesta, m'irrito de tal manera perquè penso, escolteu, esteu absolutament bojos i embogeu a tot el món. I, per tant, diners, poder, i a fer punyetes totes les paraules, les sants paraules del món.
A,
això m'irrita tot absolutament.
Clar. Aquí. O sigui, un problema que tenen ells i diguem-ne, se l'exporten d'una manera brutal, amb perjudici doncs, de la situació que vivim. Llavors, quan deies érem egocèntrics, aviam, totes les morts són igual d'importants, però, home, la proximitat, lògicament, influeix.
No és o sigui, ara, això,
si passa... Home, perquè aquí tenim, diem-li, més desenvolupament en quant a notícies i així. Escolta'm una cosa, si ens n'anem a l'Índia, probablement el que passa aquí també ho veuen de lluny, o a la Xina, el que passa aquí a Espanya també ho veuen de lluny, o a Europa, i no et diré als Estats Units, vull dir, home, lògicament ens passa al costat de casa, té, diguem-li, un ressò mediàtic molt fort, perquè ho veiem molt a prop.
Però és això, El problema és la valoració del mort. Hi ha morts, insisteixo, hi ha morts de primera categoria, de segona i de tercera categoria, i és així que hi farem, vull dir, però jo vull remarcar perquè és d'aquesta manera, i a mi em sap greu que sigui d'aquesta manera. Si es mor una persona a l'Austràlia per un fet com aquest, doncs és tan important com si es mor una a París. No, el de París és més important. Aquests 80 caps d'estat que aniran amb aquest acte no hi aniran a segons quin lloc.
No.
A mi em sap greu, jo ho entenc, Vull dir, racionalment ho entenc, emocionalment em molesta.
Ja... Jo, de tot el que he anat llegint, i també doncs, seria... No vull dir una cosa que no és, però...
El
tema, per exemple, de responsabilitats per part de França en tot aquest tema,
no.
Aquest plantejament...
No, això ja ha d'anar a buscar les raons que justifiquin un atemptat, ni una de responsabilitat,
s'ha d'entendre una mica el món com es construeix. Va. Mira, un exemple molt fàcil. Al-Qaeda, com aprèn a fer tot el que va aprendre a fer de mal? Quina implicació hi havia la CIA en tot això?
Totalment.
No va ser reclutat el Bin Laden, per exemple, per la CIA el 76?
Totalment,
clar. Sí. Val. Jo dic, és un exemple. Vull dir que no sorgeix del no-res, no? Hi ha algunes conseqüències. Jo el que dic és, falta de vegades, i ho dic amb una mica de mala bava, perquè tampoc m'ho vull mullar massa. Jo només llenço la premissa, però... Falta
llenço la pedra i amagues la bava.
Sí, però i ho dic, i en relació a tots els conflictes que hi ha hagut entre el que no m'agrada a mi anomenar Occident i el món musulmà i el món del jihadisme, falta responsabilitat d'aquest supermón, primer món Occident.
Jo em nego. Sempre tenim la culpa als mateixos, tu. Sempre tenim la culpa als mateixos. Escolta'm, això és com la gent de vegades, els delinqüents, no?
Home, jo no crec que tampoc sigui culpa teva, Lourdes.
No, és veritat.
No, però...
No, perdona, l'Aznar. L'Aznar té la culpa de tot plegat.
Bueno.
Escolta, l'Albert va demanar disculpes l'altre dia. L'Albert va demanar disculpes l'altre dia. Disculpes.
No, hi havia dues maneres de veure.
Jo què dic, falta responsabilitat o no? Perquè això no s'atura.
Anem a precisar una mica. El sembla, perquè acaba de confirmar-se, que aquest grup surt de Bèlgica, no de França. Bé, podríem dir que és igual, en definitiva, és la mateixa cultura, el mateix nivell, la proximitat, és igual. Bèlgica, segons diuen les estadístiques, que ja sabeu que hi ha grans mentides, petites i estadístiques, per tant, ja veurem, doncs, segons diuen les estadístiques, el nombre proporcionalment més grans de gent nascuda ja en un país europeu que han anat a parar a Síria i s'han fet de l'exèrcit de... és a Bèlgica, el percentatge més alt. Percentatge...
Nascuts a Bèlgica de tercera o quarta generació.
Exactament. Aquesta és una dada. Perquè l'altra dada important és que el que estem veient és que la majoria de la gent activa en aquest sentit no són gent que ha vingut de l'Orient. És gent que ja viu, que ha sigut educada, que ha sigut anat a escola pública francesa, belga, holandesa, etc, etc, i que, per tant, hi ha hagut diferents raons que han fet evolucionar. Jo quan vaig llegir que havia una noia de Rubí, que l'havien detinguda a un aeroport perquè se n'anava en aquell moment, jo amb dones encara ho entenc menys, perquè si aquesta noia ha llegit una mica, sap una mica, sap que arribarà a un lloc que automàticament es convertirà en no amb la persona que era aquí, sinó amb una altra cosa.
Perdona, això té una paraula i es diu exclusió social.
Sí, però a veure, no. La valdia... A veure,
exclusió social, perdona, ha anat a l'escola aquí, veritat, que han anat a l'escola.
Això
és el mateix que les barriades, per exemple, on te surten delinqüents...
La crema dels cotxes diuen, a París,
no,
fa uns quants anys.
Sí. Mira una cosa, aquest tipus d'organitzacions...
Les barriades a París existeixen. Hi ha una pel·lícula que us recomano, que estan fent en aquest moment aquí, que es DIPA, que és un ex militar tamil de Sri Lanka, i es veu la història com arriba a Europa, a França precisament, per poder doncs recuperar, perquè està cansat de la guerra, ha matat tota la seva família, vol deixar l'exèrcit, tal, tal, tal. És molt significativa, és molt explicativa, i es veu perfectament una situació amb una valia de París, que és el que passa, que ja ho sabíem, que és aquella famosa imatge del Sarkozy quan encara era ministre d'Interior, passejant pel Malier i cridant: baixeu d'aquí, aquestes cases, desgraciats, assassins, que no sé què, us deixarem, us eliminarem, no sé què. Bé, això és veritat, però això no justifica, això no pot explicar fins a quin punt unes persones poden arribar a passar mesos preparant-se d'una forma freda i després fer una acció d'aquest tipus. No ho explica.
Són sectes.
No ho explica. Jo,
tenen maneres de captar les persones.
Vale, ratifico. O sigui... Un dels motius, efectivament...
Segur.
Segur que és un espectre de l'exclusió social.
I l'autoexclusió. I l'autoexclusió, perquè ells,
sí,
diguem-ne, es tanquen amb una, que jo ja no diré cultura, diré subcultura, amb una organització, escolta'm una cosa.
Però jo no t'estic dient que algú l'hagi exclòs, dic que l'exclusió social té un espectre molt ampli.
Però i ja està, la responsabilitat nosaltres.
Una part... Jo dic, jo el que pregunto, no hi ha una part mínim de responsabilitat?
Perdona una cosa, són sectes, la gent que és captada per sectes, vull dir, tenen sistemes per captar a les persones precisament joves, formades i tal, i les capta.
I què busca una secta? Normalment, què atrau una secta?
Pues mira,
atrau
totes les que hi ha.
Normalment, què atrau?
Persones gent... que no se senten a gust, però qui té la culpa? La tenim nosaltres o la tindran ells?
Jo no t'estic dient que ningú tingui la culpa, dic alguna responsabilitat.
No en tinc cap, la responsabilitat la tenen ells.
Ahir va sortir, bueno, sí, ells són dolents tots. Ahir va sortir...
No, sóc jo.
Un noi de 30 anys? No, home, no.
La
societat.
Ja ens comencem a apostar...
La societat, no, parlo per mi, no parlo per mi.
Demano un minut, un minut.
Els meus veïns tenen la culpa.
Doncs ara parlem del Lluís.
Un minut. Ahir va sortir un noi per televisió, un noi francès, viu a París, segona generació, i diu, és que a mi encara em diuen estranger, foraster.
Clar, i xerneu, us dèiem. Perdó.
Bueno, no, i a mi aquí a Sant Cugat em diu nouvingut. Fa 35 anys que estic aquí. No.
Firmo.
No, aviam, analitzem les coses, perquè o sigui, tots els moros són dolents i els cristians són bons, l'hem pifiada.
Per què ho ha dit, això?
Ets nouvingut d'on?
Som nouvingut del Maresme.
Ah, mira.
Del barri més xulo que hi ha, que és de Lucata.
Si fossis de Barcelona encara rebries més.
No, però és curiós. Aquest noi deia, fa dos això, i jo em sento aquí al meu barri, al meu país, és el seu país, em sento diferenciat. Això és una frustració que pot crear, no tothom, però a molta part de gent, i no hi ha res pitjor que una persona que es nota frustrada, que està al lloc equivocat, que no és acceptat, que és, diu, jo no hi he anat, no, jo no he tingut tantes oportunitats com aquell senyor que viu a París. I això és cert. Si podem dir que no passa res, no passa res. Però aquest senyor, potser se li canvia el xip perquè agafa una secta o perquè agafa el que sigui, perquè aquí també passa, i es torna boig. Escolta, i agafa una metralladora.
I no hi ha persones com d'aquí que també estan, diguem-li, en situacions marginals i no per això van a posar bombes?
Així que passa, que tu creus que és a l'ADN d'aquesta gent que són dolents?
No, jo crec que ells tenen una religió... Que, però jo no t'estic dient que tothom sigui dolent, però jo crec que hi ha unes minories que tenen molta...
Tu coneixes la seva religió?
Sí, algunes coses
de... És una religió de pau, eh?
T'estic parlant dels extremismes, o sigui, anava a dir un disbarat, però m'ha dit callar, però una religió, que en nom de la religió, em pengen simplement persones per ser homosexuals, o per exemple que les dones, per estar adúlteres, me les lapiden, perdona...
Això no fa una religió, això fa un estat que aplica la llei.
No, un estat teocràtic, per favor, això ho diu la religió.
Amb el nom de la creu, quants?
T'estic parlant d'ara, és que els criminalitzo igual, és que són igual de... deplorables i detestables. Però
estic
parlant d'ara. Els problemes, mira, per exemple, l'ètnia gitana, no? També està molt senyalada, marginada i no va fent aquestes coses. Per favor, és que hi ha molts grups que es poden sentir igual. Els xinesos,
Jo, perdona, Lourdes, jo només un tema.
No, perdona, els xinesos que fan i també viuen aquí en pau.
Fan negocis. Bueno, d'una altra manera, eh?
Bueno, pues que faci, pues es posin a treballar, tant de bo, tu, tant de bo, es posin a treballar, perquè, o sigui, la pregunta és, per què hi ha altres grups de persones nouvingudes que no tenen tots aquests sentiments, que no es posen un burca, jo una vegada m'hi vaig trobar, i jo me'n vaig donar compte, em vaig trobar amb un senyor moro, que anava uns passos al davant, al Lidl, i quatre passos enrere, una noia... Amb tota negra, no se li veien els ulls. Jo, al veure-ho, em vaig sentir que no sabia ben bé el que fer i vaig baixar de la cera. I tanmateix mirava a terra, em feia com vergonya. I després vaig pensar, què m'està passant? Però què m'està passant? Eren ells els que es posaven diferents. Jo no havia fet ninguna diferència.
Cosa. També hi ha un tema que es diu de l'evolució de les coses. Vull dir, la dona quina situació tenia, anava a dir fa... 200 anys, dic, fa 60 anys quina posició tenia la dona.
Pues estan aquí, molts països. Potser allà, o no, te'n diria
Lourdes,
que estiguessin per estar
dient,
aquí.
Això que dius, és normal que algú... Jo crec que sobta moltes vegades doncs, aquest xoc cultural d'alguns costums que no tens ni per què compartir ni acceptar. Això ja és individual de cadascú. Jo el que et dic és, quan parlem d'exclusió social... No és d'una... Jo crec que no es pot només encausar en una comunitat concreta. Vull dir, jo crec que és una cosa... Els xinesos, no tots són mega feliços d'estar aquí fora del seu país i han vingut
jo
a treballar.
Sí, feliços. Jo dic que no atenten contra mi.
Molta... Bueno, no ho sé.
No m'atenten.
No ho sé.
No, també que va, tot
hi ha hagut
al contrari.
Màfia xinesa. Sí, sí. Vull dir, també hi ha hagut... Mira que
hi haurà màfia, però no posen bombes.
Clar, perquè...
Clar, jo el que estic dient que s'organitzin d'una manera... No agafin i arrepleguin a una persona que passa pel carrer.
Jo el que dic és, la solució, o sigui, el plantejament és... Si nosaltres, ara parlo en clau d'estats europeus, de països europeus, si no tenim cap tipus de responsabilitat, l'única resposta a això que és aniquilar Síria. No. Pregunto, si no hi ha cap responsabilitat aquí, perquè és el que estem parlant, de gent que ha nascut aquí, que són de tercera i quarta generació, que ja no s'haurien ni de comptar les generacions quan ja ets belga o ets francès o el que sigui. Dic, si això no pot haver-hi cap tipus de responsabilitat en els països guais de primer ordre sobre aquest problema...
La resposta que és... Grècia, em dius, no, o només
referia,
estàs parlant d'Espanya, França, Alemanya i Inglaterra.
Em referia a Unió Europea, Estats Units, Austràlia, etc.
Aquesta qüestió que tu apuntes...
Dic, aleshores, la resposta que és... La guerra una altra vegada, perquè això no... Jo no sé si això és...
No penso...
Jo només pregunto.
Culpabilitzar a la meva cultura... Uh-huh. Diem-li parlar
però
d'ells.
No parlo de cultura, parlo d'estats, Lourdes.
No,
estic parlant d'estructura política i estructura...
Ni d'estats, vull dir... Aviam, ja de vegades s'intenta diplomàticament resoldre problemes, però és que són ells, ho comentaves fa una estona, no?, de que ells tenen tot allà, tota una sèrie de conflictes entre religions, entre califes i mustafàs. Mm-hmm. Hombre, la tenen ells el problema, i llavors se les porten, i llavors demanen i busquen aliats fora per sortir-se amb la seva, i llavors els que, diguem-li, s'hi deixen anar, doncs pues allà, diguem-li, té la seva influència.
La situació que es viu en aquest moment a Europa, centrem-ho en Europa, és una situació molt complicada i que jo penso que és una demostració de l'evolució que s'ha produït en els últims 150 anys en el món. Uh-huh. En el sentit que no podem oblidar que hi havia una cosa que era el colonialisme, hi havia les colònies. Qui dominava les colònies? Qui dominava pràcticament tot el món? Doncs eren quatre o cinc nacions, ho dominaven tot, uns van tenir un tractament del país colonitzat d'una forma i uns van tenir un altre tipus de tractament. Hi havia un tipus de tractament que era com els anglesos, que allà quedava partit i mai cap anglès, sinó cap pocs, tenien relacions d'una forma, superaven la cosa racial. Mai, en canvi, altres que van tenir l'altra forma, com si francesos en alguns casos. Això es va acabar, d'alguna manera, estem parlant només de l'any, a partir de la Segona Guerra Mundial, o sigui, estem parlant de l'any entre el 45 i el 55. Uh-huh. La gran eclosió de les noves, nacions, sobretot les africanes i les asiàtiques, es va produir a partir de l'any 60. Si estem parlant de res, de fa 50 anys. Uh-huh.
Sí, sí.
No res. Aquesta divisió de nacions es va crear d'una forma absolutament arbitrària a partir del que eren les colònies, o sigui, les limitacions, les fronteres, els noms, tot això es va fer d'una forma arbitrària tal. I el problema que va persistir a partir d'aquell moment consistia en que a vegades hi havia una divisió, un estat nou que s'havia creat, per exemple, Sudan, on hi havia tres tipus de formes de religió. Perquè, perdoneu, el problema greu de tota aquesta situació i de totes les situacions que hi ha hagut en el món sencer durant tota la història coneguda sempre ha estat la religió. Sempre. Perquè la religió, o sigui, jo puc tindre una idea política i tu pots tindre una altra. Jo puc tindre uns coneixements científics i tu en pots tindre uns altres. Jo puc tindre un plantejament de tipus artístic i tu pots tindre uns altres. Però podem negociar-ho, parlar-ho, i a vegades tu arribaràs a creure que part del que jo crec sobre art, doncs estem d'acord. Si parlem de religió, això no es podrà mai, perquè la religió té valors absoluts.
Absoluts, naturalment.
Per tant, vol dir, jo tinc la veritat.
La veritat.
I com que jo tinc la veritat, tu no la tens, la veritat. I com a conseqüència, o tu vens amb mi amb la veritat, que és la meva, o jo et deixo en un cantó, o si convé, t'elimino.
T'aniquilo.
No hi ha alternativa.
Deixa'm un parèntesi, sí, que va lligat amb això. Escolta, fa molt poc, a Espanya, hi havia un problema greu que ho va fomentar l'Església, que es deia ETA, i ho va fomentar l'Església. O sigui, la religió, quan toca la política, uh-huh, és la bomba, que és el que estaves dient tu, em sembla, la bomba més explosiva, perquè jo tinc la veritat absoluta i tu estàs equivocat. I ja no ets un contrincant, ets un enemic. I això és terrible. O sigui, no cal vindre amb els jihadistes. Aquí hi havia un problema religiós greu, el que sempre es va disfressar amb no sé què.
Acabo.
Però venia per l'Eglésia.
Acabo, Lluís. Acabo.
Això ha passat.
Fa dos dies, fa dos dies.
Bueno, sí, fa dos dies, però ja no ho tenim, oi?
No ho sé.
Acabo, Lluís, acabo.
Jo només volia pensar en l'Imperi Otomà. També estava amb tot el que tu parlaves.
Sí, acabo.
Llavors... Però és que, mira, precisament, la desintegració de l'Imperi Otomà, qui ho va fer molt malament, no van ser els turcs. Qui va ser? Quina responsabilitat hi ha amb el repartiment d'Israel? França, Anglaterra, Estats Units...
Sí, també hi havia els àrabs, eh?
És que també hi havia els
àrabs, clar. És que
responsabilitats compartides.
Acabo.
Bueno, però ells estaven ajudant. Nosaltres marxem. Deixem allà. Tant França com tots aquests.
Bueno, marxem.
Deixem acabar perquè estem acabant. No, i tot això que estava dient, aquesta evolució, colònia, tal, el gir, el canvi que es produeix, que és un canvi transcendental, és que aquestes fronteres, encara que fossin incorrectes, aquestes distàncies, encara que siguin les que siguin més pròpies, no, han desaparegut. I, per tant, el que es produeix és algo que no havia passat mai a la història, i és la simultaneïtat. És a dir, desplaçaments de gent, emigracions de gent, tota la història no està plena, però duraven 100, 200, 300 anys. Ara els desplaçaments duren 24 hores, si convé. I aleshores desembarca al Passeig de Gràcia un senyor amb un turbant que al dia següent porta un camió de Butà i reparteix Butà al Passeig de Gràcia. I, evidentment, acaba de desembarcar, no coneix l'idioma, no coneix la cultura, encara està amb tots els trets del país on ha sortit, del Pakistan, i a més viu en un pis patera amb 24 pakistanesos més que només parlen el seu idioma, i quan surt va a un restaurant pakistanès, i si té televisió connecta via
satèl·lit
amb el seu. Per tant, viu a Barcelona, però no té ni idea d'on viu. Ni li interessa, ni li cal. I com a conseqüència, el món ha canviat radicalment.
D'això no tenim culpa.
Dit això, i abans que s'acabi el temps, m'agradaria poder dir, si em permets, que estic molt content que un conciutadà nostre, el professor Arcadi Oliveres, li hagin donat un premi, precisament un premi, perquè és una persona que ha treballat molt sempre
això per la
pau.
Això va ser la cimera dels Nobels de la Pau.
La cimera dels Nobels de la Pau a Barcelona, i estic molt content. Sí. Arcadi, des d'aquí, una abraçada molt forta. Ja no sé si em sents o no em sents, més igual, però que si t'arriba, una abraçada molt forta perquè t'ho mereixes.
Hi ha coses que ens explicaria en aquesta tertúlia, també, si vingués.
I tant.
Jo estic molt punky avui, eh? Jo continuo demanant explicacions sobre si hi ha responsabilitats compartides o no. Un exemple molt fàcil, tot el tema de la conseqüència de la primavera àrab, d'aquestes manifestacions en diferents països.
L'Obama.
No. El que estic dient és ben motivat moltes vegades per pobles que han patit, recordem, autocràcies, caps d'estat autoritaris sense democràcia, i tot això amb la permissivitat d'alguns països, no?
I posen la democràcia aquí, i surten a Egipte los hermanos musulmanes,
val?
I no hi ha manera de que s'arregli.
Però escolta, la gent es pot, jo crec que també la gent en situacions límit mai saps que és aquí, sí, on diem sempre.
I els cristians
és aquí,
que viuen allà, és aquí, bueno, no vulguis veure les comunitats cristianes en aquests,
escolta,
països el que estan patint.
Escolta, però al Líban, per exemple, al Líban hi ha hagut sempre una comunitat cristiana molt, molt, molt nombrosa.
Marginada i no van a posar bombes, que jo sàpiga.
Jo crec que marginada...
Mare de Déu,
jo no sé, no ho sé, no hi està, però jo crec que si li preguntem a la Maruja Torres o algú...
Pregunta.
Jo crec que durant una època s'hi ha viscut en un país que no era paradigmàtic...
Pregunta-li a Tomàs Alcover, millor,
bueno,
a la Maruja Torres.
Jo crec que el tema és, i insisteixo que sigui patístic amb aquesta obsessió, però jo no em crec que no es pugui fer alguna cosa des d'aquí, algun canvi o alguna interpretació. Jo no estic demanant caps de ningú, de responsabilitats, però jo crec que fer així de mirar cap a un altre cantó i dir que dolents són, per què hem vingut aquí i ningú s'ho pregunti, i jo entenc algunes reaccions, i jo puc arribar a entendre algunes reaccions, com a Estats Units quan va ser atacada l'11 de setembre, com a París, el primer que va dir l'Holandès quan va sortir i va dir que allò era un germe per començar una guerra, vale. Jo en situacions límit jo entenc que la gent moltes vegades no té aquesta part reflexiva, però no em crec tampoc que ningú digui oficialment, perquè evidentment en la contracultura o en altres subterfugis sense altres debats que van més enllà i altres informacions que no circulen normalment pels mitjans de comunicació. Però no crec que no hi hagi...
Home, jo crec... Jo em sento, jo particularment, no, però integrat en una societat que té part de culpa en tot això. Clar que sí que té part de culpa.
Jo no,
Bueno, perfecte.
Jo crec que perfecte. Els meus veïns no tenen culpa.
No, però si ni tu, ni tu, ni tu, ni els teus
veïns... Els meus
veïns
trien els seus governants. Els meus veïns trien els seus governants. I per tant tenim els governants que hem triat nosaltres. Sí. No que ens mereixem, que els hem triat.
Però també es poden equivocar els governants.
Bueno, i nosaltres estem per canviar-los cada 4 anys
per
o cada quan convingui.
Però jo dic...
Per tant...
Que el fet d'haver-los escollit no vol dir que estiguin...
No, però vull dir, són els nostres... Home...
Això em sembla molt simplista, eh?
Oh, sí, clar. I el fàcil és sempre la culpa la tenen els altres.
No, no.
Si els nostres governants.
Si em dono la culpa jo. Em dono la culpa
jo. Jo no. Jo
bueno,
no.
Perfecte.
I els meus veïns tampoc no crec que tinguin culpa.
Bueno, pues, perfecte.
Malauradament, tot això no és tan senzill com estem dient. Mm. Perquè aquí el problema està en que, efectivament, jo penso que el tema de la religió marca molt el tema. I encara que es digui... els dirigents musulmans diguin que la religió, que el Corà no diu segons quines coses i tal, com passa sempre, i passa també amb la Bíblia, quan diguin el Testament, segons el versicle, segons qui el llegeixi, segons
home,
que digui, diu una cosa o en diu una altra, vull dir que, per tant, això és... Jo continuo dient que el problema està que si la religió ens ha de marcar la vida, la Revolució Francesa no va existir per res, i va existir per alguna cosa, precisament. Un dels motius era aquest. A França, si es dona aquest ressò, abans jo ho deia, quan començava jo ho deia, són massa eurocèntrics, a França, segons quines coses, diguéssim, es projecten més, precisament perquè és el lloc on va néixer un sentit modern de l'Estat i de la convivència social, que el que s'ha volgut fer és exportar-ho tot el món.
Sí.
Fixeu-vos bé que la manera en què els francesos van voler exportar a partir de cert moment aquesta idea d'igualtat, fraternitat i llibertat va ser a través de la guerra amb el senyor Napoleó Bonaparte.
Ja. Lluís, 15 segons.
15 segons. Jo volia recordar a un home bo. Segurament vosaltres ho heu fet, amb Sant Pere de les Planes. Ens va deixar. Si hi haguessin molts senyors d'aquests, segur que no passaria el que està passant. El que passa que, desgraciadament, aquests homes bons n'hi ha pocs. I quan et desapareixen, tampoc. Jo crec que es fa el que es podia fer per a la seva memòria i per recordar-la.
Avui, tu i jo, no. Jo crec
pues
que ella ara, molta gent parlem. Bona, que és
Lourdes,
la gran majoria de la gent bona.
Desgraciadament, no n'hi
corre més aire. Ho deixem aquí, que arriben els serveis informatius. Tornem demà a 9:15 del matí. Gràcies.